Són les 10. Tertúlia al suplement amb el Carles Mongró, l'Oriol Marc, la Núria Orriols i la Marta Monforte. El cas Tapadera continua fent-se gros. Avui ocupa i comparteix portades amb el futbol perquè un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, la discutida UDEF, que ja ha enviat el jutge, revela ara una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia l'any 2021. Segons aquesta conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. A falta encara de tenir accés al sumari, tot el material que s'ha filtrat fins ara i la mateixa interlocutòria del jutge assenyalen que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència a les administracions al servei d'empresaris per enriquir-se. Carles Monguilot, com hem de valorar aquest informe de la UDEF?
Bé, primer en prudència. Aquí hem tingut ara, fa poc, 6 mesos de judici, a Cas Pujol, on s'han parlat d'informes de l'UDEF i hem vist que moltes vegades aquests informes, tot i el suposat prestigi que hauria de tenir un grup d'èlit de la policia, acaben sent focs d'encenalls i, per tant, molta prudència. Una altra cosa és que també ens hauríem de queixar potser que s'estan filtrant informes en un atestat que està secret al sumari, etc etc. Els judicis paral·lels són molt perillosos. Dit això, també estem en un terreny pantanós, equívoc. Què és delicte i què no és delicte? Tenim una llei de lobbies pendent d'aprovació des de fa molt de temps. El tràfic d'influències és un delicte que està en el Codi Penal, però que s'ha d'interpretar d'una manera amb molta cautela. Fins a quin punt fer una gestió legal perquè l'administració miri amb bons ulls allò que tu esperes és delicte o és simplement tenir un contacte, no? Això que es diu, home, tenim contactes i si no traspasses el que està prohibit penalment pot no haver-hi delicte. El que sí que és cert és que reputacionalment i des d'un punt de vista ètic, a mi no agrada barrejar l'ètica amb el dret penal, però bé, en aquest cas el senyor Rodríguez Zapatero jo crec que està mort políticament. Per què? Perquè la gent, com veu comissions d'aquest calibre, com veu factures que, a més a més, es parla de societats offshores, que tu canalitzes a través de les filles... Home, si tu et dediques a una cosa tan delicada com és fer intermediacions o contactes o lobbisme, com deia jo ara fa un moment, el que primer has de fer és transparència absoluta, i no només transparència comptable fiscal, sinó també transparència, jo diria, mediàtica. Si tu fas una factura de 400.000 euros perquè creus que la gestió que has fet, que és legal, els aval, aquests diners, utilitzar una societat pantalla d'unes filles és molt lleig, no? Jo, com era molt jove, ja sempre es deia allò, bueno, si vull amagar el patrimoni, ho posarem al nom de la dona, no? Es deia abans, posarem el nom de la dona, i així era la manera de fer un alçament de béns. Bé, això ha d'estar passat de moda. Si tu realment fas una feina legal, correcte, i que no tens res a amagar, transparència absoluta, repeteixo, i no només fiscal, tributària o mercantil.
Si et mires les portades dels diaris avui, La Vanguardia, la trama de Plus Ultra va intentar influir en una fiscal per salvar-se. Un nou informe de la policia revela les gestions dels responsables de la companyia aèria per frenar la investigació que ara esquitxa Zapatero. Diari Ara. Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per la compra de petroli veneçolà. Diari El País. El caso Zapatero sacude un final de legislatura agónico. Diari ABC. La UDEF detecta que Zapatero va cancel·lar de cop una hipoteca de 500.000 euros. I diari El Mundo. La trama va gestionar a través del correu Presidente Zapatero les factures falses, feines simulades i assessories fictícies. Marta Monforte.
Sí, doncs això ha sigut, és un colp brutal, brutal, per a tot el govern, per als socis parlamentaris, que ho han comentat en diverses ocasions. Zapatero ha estat una peça clau de la legislatura aquesta i del passat. Ha negociat, ha parlat, ha estat d'intermediari. Seguia molt present a la política, no amb un càrrec a l'ús, però sí als mítings, insuflant ànims al partit en moments complicats, com ara les generals de fa 3 anys, ja, sí. I, clar, això ha caigut d'una manera que les conseqüències són imprevisibles. Encara n'hi ha una part del govern que confia en que ell doni explicacions. Ara llegies aquest titular, per exemple, del mig milió d'euros de la hipoteca. Això pareix que sí que té una explicació, i és que ell va vendre una casa i per això va poder pagar aquest mig milió d'euros, però n'hi ha moltes coses que no s'han aclarit, que ell ha de donar moltes explicacions, perquè, com ara deia el Monguilot, fer lobby, fer pressió sobre una administració pública no és il·legal. De fet, ho fan molts expresidents, molts exministres, tenen consultores públiques, i això és una activitat que, si la fas amb transparència i amb uns mínims legals, evidentment, pot ser més o menys moral, però és legal fer-lo, i tu tens... Al final tens una cartera de contactes i una influència que pots decidir fer i exercir, però el problema en aquest cas és que Zapatero sempre ho ha fet a la comissió del Senat que va instigar el Partit Popular. Sempre ha negat qualsevol tipus de pressió o d'intercediment per a intentar ajudar a Plus Ultra en aquest... Bueno, no és un rescat a l'ús perquè és un préstamo, però... ho ha negat ell sempre, i clar, en l'auto n'hi ha coses que és de veres que no n'hi han converses d'ell mateix, però sí que n'hi ha molta gent parlant d'ell, i jo crec que si a més també estan involucrades les filles d'aquesta manera, que suposadament haurien cobrat a l'empresa del seu amic per fer algunes feines, jo crec que ell, primer de tot, evidentment no va parlar fins a que doni explicacions, encara que ell al principi va dir que faria una roda de premsa, el seu advocat li ha recomanat que no, però, clar, ha estat i és el gran referent moral de l'esquerra i del govern de Sánchez, i això dona un colp, jo crec que pràcticament definitiu, encara que per ara el govern de Sánchez i Sánchez no vol convocar eleccions, però el que fa és desincentivar i ficar a l'abstenció a molta gent, pot ser progressista, i això, clar, li ve de luxe a un Partit Popular que sap que quan més abstenció n'hi hagi i quan menys gent vagi a votar, els seus estan molt mobilitzats i l'esquerra no, i per tant és més fàcil traure un bon resultat a les pròximes generals.
Núria, tu que t'agrada llegir les interlocutòries als informes policials, has pogut veure detalladament què diu aquest informe de l'UDEF, i després també ens fas una interpretació més política, si vols.
Sí, de fet, l'informe de l'UDEF el que et ve a explicar és la cronologia d'aquesta influència que presumptament va exercir Zapatero pel rescat de Plus Ultra, entre altres coses com la intermediació amb el tema de Xina i el petroli veneçolà, a més d'això que explicàveu de l'intent de desactivar la causa quan estava al jutjat d'instrucció de Madrid perquè coneixien la fiscal. Jo crec que el que dona aparença de credibilitat a tota aquesta investigació, malgrat que en un primer moment la portaveu del govern espanyol va parlar que això venia tot d'una querella de manos límpies, l'informe de l'UDEF explica com això ve dels Estats Units. Hi ha una mena de pacient zero, no?, que és el Rodolfo Reyes Rojas, que és accionista de Plus Ultra, el qual als Estats Units l'investiga per blanqueig de capitals i s'extreu tota la documentació del seu mòbil. I a partir d'aquí és quan, a través de les converses que ell té amb el president de Plus Ultra, el Julio Martínez Solà, a més de d'altres persones del seu entorn, on es veu on busquen la manera d'aconseguir finançament en plena pandèmia per la seva aerolínia, perquè se'n va a Norris, no? I aquí és on surt dues vies d'influència. Parlen d'Avalos i parlen de l'entorn de Zapatero. I a través del contacte d'un polític veneçolà, Ramon Gordils, representa que activen aquesta via Zapatero a través de Julio Martínez Martínez, que és aquest amic de Zapatero, que ell, en la compareixença del Senat, el va definir com un amic, és amb el que anaven a córrer junts, i aquest seria el contacte que hi ha entre aquesta organització, diguéssim, d'intents de buscar finançament de Plus Ultra amb l'expresident. I en aquestes converses es veu com aquestes gestions que representa que es fan a través de Julio Martínez Martínez, que estaria suposadament en contacte amb Zapatero per aquest motiu, doncs van donant resultat, perquè finalment el Consell de Ministres aprova aquest rescat per Plus Ultra, malgrat que va generar estupefacció en el seu moment amb el sector aeronàutic, perquè és una aerolínia que no, o sigui, que tenia un avió operatiu en aquell moment, em sembla, i té molt poc pes en el sector, i acaba sent fructífera, diguéssim, aquesta suposada influència. Què diu la Moncloa? Doncs que no hi ha converses directament de Zapatero. És veritat que són tercers que parlen de les gestions que suposadament feia Zapatero. Zapatero ha dit que ell no va fer cap gestió en relació al rescat de Plus Ultra. I, a més, el que diu la Moncloa és que aquest rescat es va aprovar per Consell de Ministres i després es va investigar i a través del jutjat de Madrid i es va arxivar. I després també que la Unió Europea va avalar el sistema aquest de rescat. I a partir d'aquí, què passa? Que el PSOE espera que Zapatero s'expliqui, perquè és veritat que és un terreny molt pantanós, perquè és el del lobbisme. A Espanya no existeix llei de lobbies, a Catalunya sí, funciona de forma deficient, a parer meu, però bueno, existeix. No hi ha regulació, per tant, aquí hi ha molts expolítics, exministres, excàrrecs de l'administració, expresidents que es dediquen a utilitzar els seus contactes per aconseguir coses i llavors cobren el servei, diguéssim, per això moltes consultores contracten expolítics per la seva agenda de contactes, vull dir, això és una cosa que existeix i que és legal, el que passa que és delicada, almenys èticament. I en el cas de Zapatero, què passa? Que molta gent progressista no el visualitzava fent de lobbista. I segurament el que genera més estupefacció a la militància socialista és que ell es dediqui a això sense que fos una activitat coneguda, perquè la seva vessant més coneguda és que és un mediador, no?, que ha intercedit en conflictes, que també es dedica a això. Però que ell feia donar una espècie d'intermediació amb Venezuela i també amb la Xina, perquè que hi ha l'entrada d'empreses espanyoles a la Xina i a l'inversa, Zapatero representa que ha jugat un paper aquí també. Que això és il·legal? No. El que passa que segurament no es coneixia. Llavors, amb aquesta investigació en marxa, s'ha de veure fins a quin punt s'aconsegueix provar, que això estic d'acord amb el Monguilot, que és difícil, que realment aquesta intermediació és un tràfic d'influències perquè hi ha hagut un corromput a la banda del govern, diguéssim, que ha accedit a aquestes pressions. I ja per últim, jo crec que si això s'acaba provant, s'endú per davant el govern espanyol, perquè si estem parlant de tràfic d'influències, vol dir que hi ha algú a l'altra banda que ha accedit a aquestes pressions i, per tant, ja no estaríem parlant del cas Avalos o del cas Cerdán, sinó que estaríem parlant d'unes qüestions que directament afecten el govern espanyol perquè han aconseguit exercir aquesta influència cap a una determinada direcció al govern de Sánchez.
De seguida el Monguilot, abans Oriol Marc.
Unes quantes coses. La primera, jo crec que tu pots aguantar que un secretari d'organització t'hagi sortit Torrente i estigui a la presó, tu pots aguantar un altre secretari d'organització...
Aguantar això ja té molt mèrit,
Té mèrit, pots aguantar que Santos Cerdán llegeixi des del seu escó un informe de la UCO que el deixa francament malament, però el que tu segur que no pots aguantar és que el teu mentor estigui esquitxat per una presumpta trama de tràfic d'influències i que comencin a sortir un degoteig d'informacions que no s'aturarà aquí ni molt menys i que aniran apareixent quan et pugui fer més mal. I tot el que ha aconseguit Pedro Sánchez en termes internacionals al llarg dels últims mesos queda completament anorreat quan el teu mentor, insisteixo, Zapatero, li passa el que li està passant. A mi em recorda una mica, salvant les distàncies, amb el que li va passar a Artur Mas amb Jordi Pujol en el seu dia. Ja li agradaria a Zapatero ser Jordi Pujol, ser un 25% de Jordi Pujol, però jo crec que Zapatero és un personatge profundament sobrevalorat. Crec que és una persona que sí, avenços socials, els que vulguis, en el primer tram del seu mandat, el 2004, quan treu les tropes espanyoles de l'Iraq, aprova el matrimoni homosexual. Crec que és un president que el seu primer mandat és canònic pel que fa al progressisme, però el segon és un autèntic desastre. És un desastre a l'hora de no anticipar la crisi financera, a l'hora de negar-la i a l'hora de fer les primeres i segurament les més grans retallades socials que recorden a la dècada dels 2000 a Espanya. El que passa és que la memòria és curta, se l'ha sacralitzat i a part va tenir un paper fonamental a l'hora de remuntar pel PSOE les eleccions del 2023. Però, en termes generals, és un personatge tremendament sobrevalorat i que va mentir, per cert, sobre l'Estatut, que és una cosa que seria important que ningú s'anés de rossites amb això.
A veure, el Carles Monguilot t'ha arrufat bastant el nas quan parlaves del Zapatero polític. Després anem a la crònica judicial. Estàs d'acord amb això que apunta l'Oriol, Carles?
Sí, que estic d'acord. És que he arrufat el nas perquè avui dia és que és especialment greu la situació, perquè no oblidem que Zapatero representaria l'esquerra, aquesta esquerra romàntica, idealista. Mira, si el tràfic d'influències l'hagués fet per salvar les balenes de l'Àrtic, si és que allà hi ha balenes, que no en tinc ni idea, diries, bé, era ideal, però és que el tràfic d'influències o les gestions, imaginem-nos legals, els fa per facturar 400.000 euros per tenir doncs, un determinat èxit en una gestió de coneixença cometes influència. Això és el que pot provocar un desconcert a l'esquerra. Perquè que els negocis aquests de pelotazos, etc., el fes la dreta, ens semblaria els que tenim encara aquell concepte clàssic, esquerres-dretes, i bueno, és que això ho ha fet el PP, no? No, és que ho fa l'esquerra, i ho fa el PSOE, i ho fa aquest votant que creu encara en els ideals que fonamenten l'esquerra clàssica, li provoca un profund desconcert, per no dir una decepció. Més enllà, com he dit abans, de les responsabilitats penals o no, que ja ho veurem, eh? Perquè, com deia ara fa un moment, si hi ha tràfic d'influències, i això ho vam reclamar en el cas Pujol, perdoneu qui torna a insistir, però és que encara està molt recent, home, assegueu-me també a la banqueta, si és que s'ha comès aquest delit, aquell funcionari que ha fet un acte corrupte per donar pas a la influència que tu has traficat, perquè és tràfic d'influències, no és influències. Influències a la vida en tenim tots. Jo estic segur que tu, Roger, quan vas a un restaurant, potser no hi ha taula, però com que et reconeixen a tu o a la teva senyora, sou famosos, senyor Escapa, miri la seva taula. A mi m'ha passat alguna vegada, mira que sóc una petita glòria local. Te donen taula perquè et coneixen, i això és una influència, però és lícita.
La meva pregunta és, tu creus que políticament és un personatge sobrevalorat, com apunta l'Oriol, Zapatero?
Pues probablement, perquè el que tu has dit és cert, que aquell gran compromís amb l'Estatut que va dir, li va sortir de franc, aquí ho vam reclamar moltes vegades, hi ha promeses que els polítics, quan els fan amb aquella solemnitat, si després no els compleixes, hauries de respondre, fins i tot quasi davant d'un tribunal, no? Podria ser que com tants d'altres, tampoc jo hi posaria l'accent excessivament, perquè segurament hi ha d'altres de tots els colors que també han estat sobrevalorats. I ara últimament, per exemple, les relacions amb Venezuela, ens ha donat la sensació que ell tenia relacions internacionals que buscaven pacificar situacions determinades, buscar la concòrdia, i no, i resulta que al final tot, què era? Interessos crematístics, interessos personals per poder facturar. I després, poder és legal, però no facturis en nom de les filles si tu estàs fent una feina de la que no te n'has d'avergonyir. No?
Jo tinc una mica la sensació que ara que políticament està mort i sentenciat, tothom s'hi atreveix a retreure-li alguns episodis polítics del seu currículum, però fins a data de la setmana passada era un tòtem i una figura bastant inqüestionable del socialisme i de l'esquerra, Marta.
Correcte. De fet, ara ho deia l'Oriol, no? Al final, jo crec que molta gent tenia la percepció de que Zapatero era millor expresident que president, no per la primera etapa, com ara definia totes les coses que va fer i va aconseguir, sinó per la segona etapa de quan les retallades, la negació de la crisi, i després recordar que el 15M, el que ara han passat 15 anys, era el crit de no nos representen, i Zapatero era una figura clau, no?, en aquest entramat, i molta gent que va sortir després, no?, formacions com ara Podemos i el que seria ara Sumar i l'entorn de l'esquerra alternativa, era un crit contra la casta, contra el Partit Socialista. Per això jo ara pense que tota aquesta decepció, que l'entenc en termes personals per el que ha fet presumptament tot, Zapatero, i per aquestes gestions, jo crec que en un altre temps polític haguera servit a l'esquerra alternativa per a promocionar-se com una formació, com un espai que no fa les mateixes pràctiques que el Partit Socialista, que no és el Partit Socialista, que no té presidents o expresidents que fan aquesta mena de lobby, que no se dedica a això. I jo crec que això haguera estat clau com a reivindicació, però clar, el temps és un altre, a Zapatero, ja vos dic, és una figura importantíssima, i jo crec que fins ara era el que manejava la base, el que manejava els mítings. Tot el món dia, no, o sigui, que si ve Zapatero, això se pot remuntar, no? I recorda aquestes paraules de la campanya del 23, en el que ell reivindicava que el seu govern, que és cert també, va acabar a Meta. És a dir, moltes qüestions que ara doncs perds aquesta influència. I si només haguera passat això a la legislatura, però tens una legislatura en la que ha passat el cas Ábalos, en la que ningú es creia a Santos Cerdán fins a que van llegir a l'ESCO, que ho mencionàveu ara, aquest informe demoledor de l'UCO. És a dir, és molt complicat en aquesta tessitura mantindre's sense que passi res. I per molt que Pedro Sánchez tinga el manual de resistència i per molt que no vulgui convocar eleccions i potser no ho faci ara, els ànims estan per terra. Pot ser li donar la volta? Pot ser, però jo crec que és molt complicat per la responsabilitat, sobretot que tenia una figura com la d'ell, en contraposició, a més, a un Felipe González, que ja sabem que està fent més campanya contra Sánchez, inclús ho bromejava aquesta setmana al Congrés per part del PP, de dir, doncs, igual presentem una moció i siga Felipe González el candidat, no? Evidentment de broma, però que era un poc l'antètesi, no?, d'un president que s'havia corromput i que s'havia passat a la dreta, no?, en paraules del socialisme.
Núria.
Sí, jo crec que Zapatero és que és tan important per Sánchez que sense Zapatero no hi ha legislatura el 2023. És a dir, Zapatero és qui convenç Carles Puigdemont que val la pena intentar com aquesta majoria plurinacional per avançar en temes de l'amnistia, en temes d'autogovern. És a dir, jo crec que té un paper fonamental i és ell també qui fa les reunions a Suïssa durant tota la legislatura fins que trenquen l'any passat. I que també ha jugat un paper molt important, i això ho recordava Gabriel Rufián aquesta setmana a la sessió de control, en la qüestió dels indults. És a dir, ell ha ajudat a pacificar tota la qüestió del conflicte com a exercir-se com una mena de mediador, no?, de tot això, i com a referent moral, no només del progressisme, sinó també com aquesta Espanya més plurinacional, malgrat que és totalment veritat el que recordava l'Oriol, que mentre ell era president va prometre que apoyaria l'Estatut, i després va passar el que va passar. Però és la caiguda d'un tòtem per Pedro Sánchez, que no només era un actiu electoral, com hem vist en la campanya de les andaluses, sinó que, en certa manera, legitimava o li donava el relat i el discurs a tota aquesta legislatura d'aliança plurinacional. Jo no sé si el PSOE podrà remuntar a això o no, però sí que és cert que Sánchez s'hi ha lligat, perquè aquesta setmana és cert que no diuen això és una operació política, ja, com van potser insinuar al principi i també com diuen en el cas de Begoña Gómez, i diuen tot el suport a Zapatero i presumpció d'innocència. Però si s'acaba demostrant que realment, a mesura que avança la investigació, ha fet alguna cosa, clar, és molt difícil després desmarcar-se, perquè a diferència de Santos Cerdán, que amb l'informe de la UCO el va deixar caure, en aquest cas, de moment, està aguantant aquest suport.
Breu, sisplau, Oriol.
No, això pels partits d'esquerra és demolidor. Sabem que l'esquerra penalitza els seus propis casos de corrupció i que quan els ídols cauen puja l'abstenció. I sabem també que la dreta passa exactament al contrari. Alberto Núñez Feijóo té fotografies amb un narcotraficant en un vaixell i ha guanyat unes eleccions espanyoles i en tornarà a guanyar unes altres. Per tant, cap mena de dubte que això només li passarà factura al PSOE i que serà gasolina per un futur govern del PP i de Vox.
10 i 22 minuts. Deixa'm fer una pregunta més.
Estic, quan fas aquests silencis ja patim, eh?
Sí, eh?
Ves que m'estic pensant si fas la pregunta o no.
Ah, però llavors l'has de fer.
A veure, Monguilot. Judicialment, qui diries que ho té més fotut? Zapatero o Jonathan Andic?
És complicat. Mira, no ho sé. Jo conec l'advocat de l'Andic i només sabent que hi ha el Cristóbal Martell, preferiria estar a la pell del senyor Andic. Això és una qüestió purament personal, però a més amb dades objectives, perquè és un magnífic, el millor penalista, com he dit alguna vegada públicament.
Saps què passa? Està tot arreu, eh?
Sí, 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 de fa
tot
molt
tot arreu,
sí.
Vol dir tot arreu, sí, sí.
Perquè té un bon equip...
És a dir, enllaça un amb l'altre, sí. És a dir, no sé quan descansa aquest senyor.
Ha tingut la sort
del
Perry Mason, eh?
Ha empalmat el judici dels Pujol, li ha coincidit amb...
A mi em va dir algú, escolta, tu que ho saps tot, això segur que ho ha pactat amb la policia, no, això ha sigut casualitat.
Però això com va? És a dir, És a dir, sou uns quants, no?, advocats estrella mediàtics a Catalunya, i us els aneu repartint? A...
No, bé, això és una qüestió de pura casualitat. Jo sempre havia dit que el Perry Mason tenia una gran sort, que era que els assumptes els hi arribaven un per un, i no n'acabava un fins que no començava l'altre i mai se li solapaven. Això normalment no ens passa.
Però com us ho feu, perquè tots els casos mediàtics sempre...
No, jo suposo perquè els advocats penalistes són els que podem tenir una mica més de ressò mediàtic, perquè la gent, quan hi ha un pleit civil en què es discuteixen herències de molts milions, no hi ha ningú a la sala de vistes. En canvi, quan hi ha un assassinat, i més si aquí l'acusat o el sospitós és tan i tan famós i tan ric i tan important com el senyor Ondic, després vosaltres, els periodistes, sou els primers que hi teniu interès, no?
Jo, jo crec que hi ha els futbolistes del Barça i després hi ha la categoria de penalista...
També hi ha una mica, suposo, d'efecte...
D'efecte
crida. No, d'efecte crida, que et fas, entre cometes, famós perquè estàs en un cas mediàtic i a partir d'aquí et comencen a venir assumptes perquè et coneixen de la tele. Jo recordo fa molt d'anys, era molt jove, pel cas de la Maria Àngels Feliu, que ara ja molta gent no se'n recorda, però a mi, jo era molt jove.
Sí que ens en recordem, sí, perquè el Carles Porta va fer aquell podcast tan meravellós a aquesta casa. Val.
Doncs a mi allò em va posar una mica en el focus mediàtic i a partir
d'aquí... Ja no n'ha sortit mai més.
No, però també és veritat que nosaltres, els advocats, a diferència dels notaris o dels jutges, nosaltres fem l'oposició cada dia. Nosaltres passem una oposició cada dia, cas per cas i dia a dia. I tant com estem a dalt, podem estar a baix. Per tant, dit això, te contesto. Mira, està la pell del Zapatero té un problema, i citaria el Gabriel Rufián, que l'heu anomenat abans. Si és cert penalment el que diuen, és una merda, això. Però és que si no ho és cert des del punt de vista penal, també és una merda. Perquè com a persona referent de l'esquerra, que vol ser, com deia abans, no?, més o menys idealista, etc., dedicar-te a aquests negocis, encara que no siguin tributaris de caure dins del codi penal, perquè no hi ha tràfic d'influències en el sentit de la norma, home, factures de tants cents de mils a la gent que demanes després que et voti, que s'aixeca cada matí a les 6 del matí per anar a treballar i té problemes per llogar un pis, i per això vota l'esquerra, perquè vol, té una idea de la societat, diguem-ne, idealista, que vegis que aquest teu referent ho despatxava amb una factura de 400.000 euros i, a més, per haver fet una gestió que no sabem quina és lleig, eh? Per tant, ho té complicat, a mi em sembla.
Qui t'agradaria més defensar?
A mi, l'antic, segur. Segur, és el dret penal en estat pur. A més, la prova indiciària, no hi ha proves. Per cert, jo vull aprofitar per dir, i serà molt ràpid, la detenció del senyor Antic,
Andic,
amb aquesta exposició mediàtica, absolutament innecessària. Aquella imatge, emmanillat per darrere, caminant uns metres entre quatre policies, realment algú pensa que aquest senyor podia sortir corrent? I a més es va fer d'aquesta manera, infringint el que diu la llei d'enjudiciament criminal, que obliga a practicar la detenció de qualsevol ciutadà d'aquella manera que menys perjudiqui a la seva dignitat i reputació. La llei parla de reputació. Per tant, quan algú diu, oh, és que tots són iguals, no miri.
Això ho va dir la jutgessa, deia, sí, la Maica Navarro, la jutgessa,
sí,
de Martorell.
La vaig sentir ahir. I vaig estar a punt d'enviar, ja sabeu que us escolto jo els dissabtes, vaig a punt d'enviar un missatge i dir, demà jo vull posar-hi un matís. La jutgessa, com tots els tribunals, tots els jutges, li ha de dir a la força de l'ordre públic, vostè custodia en aquest detingut de la manera que vostè es cregui. Jo he fet judicis amb acusats de robatoris que han passat tot el judici emmanillats. Per què? Perquè la policia ha dit no ens en fiem de que no monti un Cristo o que no surti corrents. I he fet judicis d'assassins que han estat sense emmanillar, totalment tranquils. Per tant, el senyor Ondic podia haver arribat al jutjat, si sabies, a més, que en aquell jutjat no hi ha mitjans per entrar-lo en el pàrquing sense estar emmanillat, sí. Sense estar emmanillat a darrere, a més, també. Algú pensa en sentit comú que aquest senyor hagués aprofitat per sortir corrent? Home, si hi ha algun policia que pensa que podia sortir corrent, jo crec que s'hauria de fer-ho mirar. Jo penso que, per tant, crec que era absolutament innecessari, i aniré més lluny encara. Era innecessària la detenció. Aquest senyor estava personat a la causa amb un advocat, aquest senyor tenia les notificacions que se li feien arribar, i estic convençut, i posaria la mà al foc, i no el conec, no tinc cap interès, i l'amic Cristóbal Martell us asseguro que no m'ha dit que digui això ni que ho deixi de dir. Aquest senyor, si se'l cita, si li diu vingui vostè dimarts a la comissaria o al jutjat de Martorell, no hi ha cap dubte que s'hagués presentat, ens haguéssim estalviat l'exposició mediàtica i, per tant, haguéssim respectat el que diu la llei de que s'ha de fer una detenció sense perjudicar innecessàriament la seva reputació i la seva dignitat.
Un minut per arribar a 11:15 del matí amb la Marta Montfort i la Núria Oriols, el Carles Mungirot i l'Oriol Marc, que avui els estem fent fer hores extres. Però és que un segon, que tinc encara un tema. Tinc una història última. Què creieu que serà?
Sí, però Bad Bunny.
Ja... No sé, jo crec que serà
espera,
sobre...
Espera, què has dit tu, Núria?
Bad Bunny.
Els Javis.
Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Jo pensava que era la notícia d'avui, que és que la Núria Oriols té un passat futbolista.
Sí, sí.
No, jo crec que ara fèiem un tema aquí, t'havies documentat, i ara fèiem un especial.
Sí, l'Aitana Bonmatí de Berga.
A veure, avui hi ha hagut el segon concert de Bad Bunny, ahir en vam parlar moltíssim, després, si voleu, us deixaré dir-hi la vostra, però és que ha passat una història, el concert d'aquesta nit, extraordinària, i l'hem d'explicar. Un segon, sentim els senyals horaris acompanyats de Bad Bunny de fons i saludo l'Ari. La Sofia i l'Ari. Ari, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
Com estàs?
Bé, doncs a l'hospital m'agafes.
T'agafo a l'hospital. On eres ahir al vespre?
Doncs al concert de Bad Bunny.
Al concert de Bad Bunny, com va anar?
Doncs molt bé. El que passa és que vaig anar embarassada 38 setmanes i mitja i diguem que al sortir del concert vaig trencar aigües.
Què dius ara?
Sí, sí, i d'allà doncs directes cap a l'hospital.
Et trobes bé?
Sí, molt bé. Estem aquí esperant a que la cosa dilati una mica més.
O sigui, no ha nascut la criatura, eh?
Encara no.
Estàs en aquell compàs d'espera.
Exacte, compàs d'espera i esperant que això evolucioni, però bueno, ja en sortirem dos d'aquí.
Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
Doncs pues una mica sí, jo diria.
Com va anar? En quin moment vas notar que alguna cosa passava?
Bueno, va ser el sortir, ja.
O sigui, havia acabat el concert. Tu vas gaudir del concert amb la teva panxa de 38 setmanes?
Sí, al sortir vaig dir-li a un taxista agafa'm perquè tinc contraccions. I em diu, hi ha una mica de lío. Dic, m'és igual, és que no puc caminar més. I va ser arribar a casa i cap a l'hospital.
Amb qui vas anar al concert?
Amb una amiga.
Amb una amiga.
I, sí.
I com van les contraccions?
Doncs bé, van bé. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
Clar, o sigui, Benito...
Això ha canviat una mica el curs de la història, ara.
Sí. T'ho estàs plantejant de debò?
No, és una mica una broma, però bueno, hi havia una porra, eh?
Com van les contraccions? Et trobes bé, eh?
Bé. De moment poques, però bueno...
És la primera criatura?
Sí, la primera.
I...
Sí, jo crec que ens en recordarem durant temps.
Tota la vida, tota la vida.
Sí.
Com va anar el concert?
Bueno, el concert molt emocionant. Jo crec que és que vaig generar molta oxitocina així de forma natural i llavors allò ja va petar.
Te l'esperaves així?
No m'ho esperava així, però bueno, m'ha encantat, la veritat.
On eres? Eres a pista o eres a...?
No, estava a grada, no estava per estar a pista.
Clar.
Estava a grada i vaig gaudir moltíssim del concert.
Mm-hmm. Es dirà, per tant, Arcadi, dius?
Sí, Arcadi, sí.
Molt bé. Amb el permís del Benito, eh?
Sí, amb el permís del Benito, sí. I del Titi.
I del Titi. O sigui, a vegades hi ha molts parts en els quals hi sonen bandes sonores doncs per ajudar a relaxar-te i que tot flueixi. La tenim aquí o no la tenim aquí? Potser hi ha hagut una contracció final i la cosa ja ha sortit. La història de l'Ari, que hi va anar a veure Bad Bunny i que doncs, pràcticament apareix en ple estadi olímpic Lluís Companys. Heu sentit una mica d'enveja, de FOMO, de no poder assistir al concert? Núria, ho has entès, tu, el fenomen?
A veure, a mi no m'agrada, però entenc que hi hagi gent que li agradi molt i també el que representa com a contracultura, diguéssim, a l'hegemonia del que són els cantants que només canten en anglès, i que pugui competir cantant en castellà. Però és que estic tan impactada per la història aquesta que acabo d'explicar que, a més, una cosa, està molt tranquil·la, no?, com per estar parint.
Ari, estàs tranquil·la, eh?
Sí, estic tranquil·la, no sé, jo crec que vaig sortir d'allà de molt bon humor i vaig pensar, o sigui, no m'imagino un millor context per donar llum, no? Sortint d'un concert increïble...
Sonarà Bad Bunny durant el part?
Sí, o sigui, hi havia ja cançons a la playlist, sí, sí. O sigui, ara quan em posi a feina dura, vamos, va venir per un tubo.
Però, és a dir, per exemple...
Ja hem vist que funciona això, sí. per posar-ho en marxa.
Jo, el Yo Perreo Sola, no sé si per il·lustrar un par seria la cançó més adequada, però bé, potser per marcar el ritme, no?
Sí, per marcar el ritme, sí. Estaré perreando sola.
Ari, que vagi molt bé. Si neix durant el que ens queda de suplement, també ens ho comuniques i ens en fem ressò, perquè ens farà il·lusió donar la benvinguda a l'Arcadi.
Vinga, ja us ho dic.
Com es balla això, Monguilot?
No ho sé. Jo no ho sabria ballar, sincerament. Soc molt mal ballador de tota la vida.
Ballarí.
Ballarí? Em vaig quedar molt lents, jo. Que deu ser que vaig dir algun dia. Ja no es porta.
Oriol.
No, bé,
La teva crítica va et venir. No tallis.
Em passa una mica com em passa amb Rosalia, que són artistassos espectaculars, però no em diuen gran cosa, la veritat. El que sí que té molt mèrit és haver reinventat la música llatina. El que estem sentint ara és més vell que anar a peu. El que passa és que ell ho converteix en un fenomen pop i segurament marcarà el rumb que tindrà la música llatina en els propers anys. Estic convençut que els artistes que duran uns quants anys, com J Balvin, Karol G, tota aquesta gent que ens ha contribuït a acabar amb els nostres timpans cada vegada que hem sortit de festa amb cançons abjectes, doncs ara segurament tindran molt més bon gust, que és el que ha fet Bad Bunny. Bad Bunny ha passat de ser un gàngster, un traper de Puerto Rico, a ser un referent de la cultura llatinoamericana mundial, que té molt mèrit. I una cosa que encara té més mèrit és que ha aconseguit un gran èxit en aquesta gira sense necessitat de trepitjar als Estats Units, que això és un mèrit impressionant i que diu molt de la seva capacitat tractora com a artista.
Marta, per tancar.
Sí, jo sí que volia anar al concert de Madrid. No, me vaig quedar sense entrades.
Home, mira que en fa 10, eh?
Sí, sí, i la revenda està caríssima, però caríssima, 300 euros cap amunt, i m'agrada, però no m'agrada tant. L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell amb els meus pares, me diu, ma mare, però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Looney Tunes? Sí. Els meus pares estan ultra desconnectats d'este senyor, li vas tindre que explicar qui era, no tenien ni idea, però ni idea. Aleshores... Me va fer molta gràcia.
Em podria haver passat a mi, això, eh?
Sí, sí.
Per una qüestió generacional, simplement.
Supose.
Marta Monforte, Carles Monguilot, Núria Oriols, Oriol Marc. Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Bon diumenge. Pausa i ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics et mourà la imaginació. Fantàstics t'està esperant, fantàstics et sorprendrà.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantàsticsuper3.com.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Ocasión Plus.
¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida anirem a Washington, passaran a l'última hora.
Catalunya migdia.
Que són les xifres, bon dia.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
La burocràcia i les hores extres que comporten.
Parem atenció a tots els fronts informatius.
Sí, tindrà l'encàrrec...
A 2:43 els esports...
D'aquí...
D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
I de la resta del món.
Fins a la cimera internacional que serà...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita intervenció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5 minuts per 10:45 del matí. Matí de ràdio, matí de suplement, que continua mirant cap a Oslo, on encara tenim aquesta ressaca emocional de la quarta Champions blaugrana.
La pilota cap a Bayern. Bayern és dins l'àrea, el control, el xut creuat! Gol, 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 gol,
gol. A primera hora hem despertat la Gelmà i el Jordi Puntí. Ara és l'hora de dir-li bon dia al narrador, que no sabem si aquesta hora està fònic o encara conserva alguns greus. Ramon Salmurri, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bé,
què tal?
Prou bé, Ramon.
Tu mateix, no ho sé. Sí, prou bé. La meva veu li costa arrencar els matins i, a més, a nivell radiofònic va ser una transmissió un punt complexa perquè hi havia un fruit dels pollancres que anava omplint totes les graderies. Una mica...
Ho vaig veure per televisió, eh?
Doncs tot allò que veies per televisió també anava al coll de la gent que fèiem ràdio i, clar, vulguis que no, doncs condicionen una mica. Però vaja, que tot sigui això, tu.
A veure la Rut Vilà com està. Rut, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Contenta, Rut?
Sí, molt, molt, molt. Va ser un partit molt maco, l'ambient increïble i crec que aquest equip està en un moment que mereixia guanyar aquesta Champions.
Poc t'esperaves, Ramon, suposo, cantar 4 gols ahir.
No, ni de broma, la veritat és que no. I encara menys veient com havia anat la primera meitat, que realment, diguem-ne que la cosa no pintava bé. El Lió estava jugant molt bé, estava demostrant que és un equipàs, però vaja, és que el Barça ha demostrat durant tota aquesta temporada que goleja quan toca i fins i tot quan no t'ho esperes.
Mm. I hem anat repassant també alguns dels noms destacats. Hi ha el d'Alexia, hi ha el de Catacoll, hi ha el de Serra Jordi. Rut, tu amb què et quedes?
Jo em quedo amb Cata i amb Payor. Amb Cata i amb Payor, perquè el Barça va ser contundent a les dues àrees. Jo crec que Cata manté l'equip a la primera part i també a la segona amb algunes aturades, com fins i tot la del gol anul·lat. No per el significat de que aquella aturada no va servir per res, sinó per anímicament que representa allò per l'equip i per Cata, la falta de baixar... No sé, Cata va fer un partit extraordinari, ja sabem que Cata li va la marxa i aquests partits doncs, sempre dona un plus. I després Payor, no?, que és una jugadora molt treballadora, molt humil, que treballa moltíssim per l'equip, més enllà dels gols que fa, que en fa una pila, i que portava una mala estrogança a sobre, que ja també era conscient, que havia perdut 5 Champions amb el Wolfsburg, una amb el Barça, 4 amb el Wolfsburg.
Havia perdut 5 finals, Payor.
Sí.
5 finals.
Havia perdut 5 finals, fent gols en moltes d'aquestes finals, però clar, arrossegues que és el primer any al Barça, no?, que vens per guanyar una Champions, et trobes en una final com la de la temporada passada, en què el Barça és superfavorit, i tu que acabes d'arribar, la perds amb aquesta mala estrogança que tens a sobre i que hi fes 2 gols, les seves llàgrimes després del partit, fins... Jo crec que sortia al vestidor i encara sortia plorant. doncs, també són molt significatives, no?, d'una jugadora que jo crec que ha estat important en un canvi de cicle en aquest equip, aportant molts gols i coses que aquest equip necessitava.
Salmo.
Sí, jo estic d'acord amb la Ruth. Per mi, Eva Pallor ha estat una jugadora determinant. Crec que el partit deixa molts noms propis, evidentment també el de Catacoll, que sosté l'equip tant a la primera com a la segona meitat, el de Serra Jordi, una futbolista amb què ningú no comptava aquesta temporada i que ha acabat sent titular a una final de la Copa d'Europa, i, per descomptat, el nom d'Alexia, sí, l'emblema, la icona d'aquest equip, d'aquest moviment i de tot aquest canvi. Veurem si és o no el seu últim partit europeu amb el Barça. El que és evident és que les llàgrimes d'Alexia, jo crec que eren una mica les llàgrimes de tot el barcelonisme ahir.
Mm-hmm. Què hem d'esperar de la celebració d'aquesta tarda? Què hem de tenir en compte tots els aficionats que vulguin apropar-se fins a Maria Cristina per compartir amb les jugadores, doncs, aquest èxit tan esclatant? No hi ha rua, però sí que hi ha una celebració per la Porta Gran per ensenyar aquests quatre títols.
Sí, jo crec que serà una comunió, no? Aquest equip té molta proximitat amb l'afició, perquè normalment no mou la quantitat de gent que mou a les finals, és a dir, que normalment a Johan Cruyff, doncs, hi ha 2.000, 2.500 persones, i és un equip que és molt pròxim a l'afició, que estan molt agraïdes, que tenen aquest punt d'humilitat que l'Alexi abans del partit explicava, que aquesta temporada l'han començat d'una manera complicada, amb lesions de jugadores importants, sense poder fer fitxatges perquè econòmicament el Barça no s'ho podia permetre, tirant de jugadores del filial que poc s'imaginaven on serien aquestes alçades de la temporada. I deia l'Alexia que l'equip ha anat remant, i que no les tenia totes de tenir aquest suport massiu que s'havia vist en altres temporades, i que quan fan els partits del Camp Nou i veuen allò ple i tothom pròxim a l'equip i empenyent l'equip, és quan elles diuen, doncs, a morir a la final, no? Vull dir que té aquest punt d'humilitat que elles pensaven que aquest any no seria un any amb tant suport com els anys anteriors, i que omplir el Camp Nou és com els dona aquesta empenta final. I jo crec que és el que avui es veurà. Són jugadors que els encanta fer bromes, cantar, ballar, celebrar i ser pròximes. I jo crec que la celebració serà una mica això.
Passa un minut de 3:15 del matí. Deixeu-me incorporar també una persona que porta un cognom que potser us resulta familiar. Pep, bon matí. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
I l'enhorabona per la part que et toca.
Ah, sí, moltíssimes gràcies. Ha sigut extraordinari.
El Pep Bonmatí és tiet de l'Aitana Bonmatí. On pares, Pep? On ets ara?
Aquí a Oslo, a un allotjament. Encara per passar una jornada per aquí, tornarem al vespre. No podrem estar a la Rua o a la Festa de Barcelona. No pot ser tot.
Mm. Com vas viure el partit?
Amb molta emoció. La primera part crec que va ser força igualada. Vam tenir oportunitats per en dues bandes. I bé, jo després a la segona part es va demostrar que el Barça té una qualitat excepcional. Juguen a futbol, juguen molt bé, i les noies ho fan perfecte, i potser el Lió no tenien aquesta qualitat ni molt menys tècnica a l'hora de jugar, i per tant, a poc a poc va caient tot on havia de caure, afortunadament.
Com està l'Aitana?
Estupendíssima. Molt feliç, perquè després d'estar tants mesos recuperant-se, patint, perquè és una recuperació complexa, doncs el poder participar-hi ahir també i poder formar part de l'equip en actiu, encara que fos no, o sigui, quasi mitja hora de partit, va ser extraordinari. Per ella està molt contenta i va gaudir molt d'aquest èxit col·lectiu, sí. La veritat és que sí.
Què vas pensar quan vas veure l'alineació i vas veure que no era titular?
Home, formava part de la normalitat, d'alguna manera. Ho hem vist amb altres jugadores i jugadors que quan estan tants mesos sense jugar, entrar a la competició de veritat és complex. Cal fer un partit, dos, tres, quatre, cinc, sis, cal competir. I competir no és entrenar, és competir. Per tant, formava part del que creiem. I creiem que ella podria portar possiblement també a la segona part quan entrés, però al final realment és que l'equip a la segona part va fer un partidàs que va ser francament extraordinari.
Torneu aquest vespre pel que expliques, eh?
Sí.
Veus aquest equip, malgrat les baixes que tindrà després d'aquests adeus que falten acabar de confirmar, amb capacitat per rearmar-se i reinventar-se per enèsima vegada?
A veure, un fet molt clar, això ho veiem amb el femení i també amb el masculí, és que la cantera genera un grup de jugadors extraordinari. Un grup de jugadors extraordinari que juguen amb el cor, en saben. Tenim una manera de jugar molt especial al Barça i clar que es notarà. Els canvis sempre són importants. Una persona, dos, parell de jugadores, pot ser més senzill. I sembla que aquest any hi haurà un moviment bastant més gran. Però jo crec que es refaran perquè tenen molta qualitat i venen jugant ja dels equips inferiors com si fossin germanes o és un club molt, molt agermanat. I jo, no, aviam, no, no, potser ens costarà una mica, però no veig que patim molt perquè no és repetible el que es fa al Barça. No existeix l'altre lloc.
Pep, bon matí. Una abraçada enorme. Gràcies per l'esforç avui també d'atendre el micròfon del suplement. Una abraçada.
Un plaer, moltes gràcies. Una altra per vosaltres. Que tingueu bon dia.
Salma controla la pilota des de la frontal de la net. Xuta, Salma, gol! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, aquest matí, tan bon punt hem pogut conversar i felicitar-lo en directe al suplement.
Lideratge referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix.
Li has demanat que es quedi?
Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
Efectivament.
L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir, fes el que vulguis.
Ja, això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
Ruth, quan dirà adéu l'Alèxia?
Doncs jo crec que dirà adéu abans del partit de dimecres. El Barça juga dimecres al Johan Cruyff contra la Real Societat, l'últim partit a l'estadi, l'últim partit a casa, i jo crec que Alèxia anunciarà que marxa abans d'aquest partit perquè tothom que vulgui pugui anar al Johan Cruyff a acomiadar-la.
Sabem on anirà?
Doncs tot apuntava... No, això no ho sé al 100%, eh? Tot apuntava que podia marxar a Londres, però a l'equip de Michel Kang, però el que té a Londres, a London City, però això no... Hi havia molts equips interessats en ella. De fet, l'any passat l'oferta que va tenir va ser del PSG, no va ser d'un equip de Michel Kang. Però, vaja, veurem, el que més números tenia era el London City.
O sigui que potser amb Apileon al costat, eh?
Podria ser. Sí, ara deia Salma, i Salma ja veurem també què passa amb Salma, Roger, perquè Salma també acaba contracte, i la situació aquesta econòmica per la qual passa el Barça fa que qualsevol oferta de renovació respecte als contractes que es van firmar fa 2-3 anys, que són aquests contractes que s'han de renovar ara, sigui a la baixa. I tu imagina't ara les ofertes que tindrà Salma per anar a qualsevol lloc. Per tant, el Barça oferta la baixa a Salma, veurem si Salma decideix també continuar o també marxa.
Són hores d'operació tornada aquest cap de setmana, no tant a Catalunya, perquè dilluns és festa en molts punts del país, però sí que és operació tornada des de Noruega. Eura Vidal, una aficionada mitiquíssima que no es perd cap dels desplaçaments, va ser Eindhoven, va ser Bilbao... va ser també a Turí i també no s'ha perdut Oslo. Eura, bon dia.
Bon dia.
On ets, Eura?
A l'aeroport.
A l'aeroport.
Ara hem arribat a l'aeroport, sí.
Encara a Oslo, eh?
Sí, a Oslo. Aquest matí encara hem pogut fer alguna cosa de turisme i ara això, ja a punt per anar a agafar el primer vol i després el segon i cap a casa.
Amb un humor diferent del de Lisboa, la tornada.
Bastant. Molt més curt i bastant diferent, i tant. Lo d'ahir va ser espectacular. Jo, amb el 2-0, estàvem més que contents i encara ens en van regalar dos més, que va ser molt guai, que va ser impressionant.
Quin dels quatre gols vas celebrar més?
Dos. Uf, lo primer perquè per fi marcàvem nosaltres i elles no, perquè la primera part la veritat és que ens van fer patir una mica. Lo segon ens donava més tranquil·litat, lo tercer ens la va donar tota i el quart ja va ser una bogeria perquè veies que, que en aquell moment l'Olímpic no ho va saber gestionar gens bé i el Barça ho va gestionar molt bé.
Ets conscient de que segurament ahir era l'últim dia de moltes coses, Eura?
Sí, jo la que pitjor porto de totes, l'Alèxia, o sigui, és l'Alèxia, però jo la Mapi des del primer dia li tinc un amor molt especial. I ja fa dies que la ploro, però sí, tot sembla ser... Bueno, la Mapi ho sabem segur, jo l'Alèxia encara tinc una mínima esperança. Us vaig sentir i ja sé que no, que tot pinta que marxa. Però mira, diuen que l'esperança és l'últim que es perd.
Jo crec que Pere Romeu aquest matí se li ha entès tot, si faltava entendre-hi alguna cosa més. Vull dir que més val que ens anem preparant i mentalitzant pel que vindrà, Eura.
No ho hem sentit.
També no hi ha millor final possible per aquesta jugadora, no? O sigui, de l'anonimat més absolut a la icona per sempre més, marxant havent-ho guanyat tot una altra vegada i sent decisiva.
I tant, de fet, la d'ahir crec que és la final perfecta. O sigui, Bilbao va ser perfecte per tot. Perquè érem 50.000, perquè tot Sant Mamés era blaugrana... Va ser espectacular. Però 4-0 a l'Olímpic, és que jo crec que ningú als seus millors somnis s'esperava algo així. Va ser molt guai.
Eura Vidal, una abraçada, bon viatge de tornada.
Moltes gràcies. Visca el Barça.
S'ha acabat! Campiones d'Europa!
S'ha acabat també el Ramon Salmurri i la Ruth Vilà, a qui degustarem també al llarg d'aquesta setmana a l'antena de Catalunya Ràdio, païnt i digerint totes aquestes bones notícies que ens han portat des d'Oslo. Bona feina, companys, bon viatge.
Moltes gràcies.
4 minuts per les 11. Pausa, notícies i canviem de registre al suplement. Passem per Canes, amb el nom propi dels Javis, i coneixem una història també relacionada amb un dels films que els va fer famosos amb la Messias. Avui, per primera vegada, la història que compartirà amb nosaltres, i això és notícia perquè no ha parlat mai davant d'un micròfon, la Sílvia Castelló i Duran, una dona que va viure una infantesa atípica i molt diferent perquè dels 6 als 19 anys va estar aïllada, ella i els seus 15 germans, i es va refugiar en una màquina de cosir que li va canviar la vida. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Fem una pausa, passem per Canes i sentim Sílvia Castelló durant el suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
El Foraster al Palau Sant Jordi. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'extrem orient en l'anomenada Guerra Russo-Japonesa de 1904, un antecedent clar de la Primera Guerra Mundial. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.